Són les 9 del matí.
Carta dominical de Monsenyor Agustí Cortés Soriano, bisbe de Sant Feliu de Llobregat.
La paraula del silenci. A les portes de la Quaresma fent un elogi del silenci. Encara que no es caldria la Quaresma per adonar-nos dels valors i la necessitat que tots tenim del silenci. Naturalment, no es referim als silencis negatius, aquells silencis forçats com els que sofreixen dissidents en grups ideològics tancats o pobres que no tenen veu o minories en una opinió pública unicolor. Ni els silencis malaltissos dels qui no poden o no volen la comunicació franca. Ens referim a aquells silencis dels quals necessitem gaudir urgentment. Aquelles estones que, si volem, podem reservar diàriament o setmanalment. Hi ha una necessitat humana del silenci per recuperar-nos del setge d'un excés de paraules i per afrontar la vida present o futura conscientment, amb llibertat i responsabilitat. Aquestes estones hauran de ser de silenci extern i intern, és a dir, l'absència de sorolls de fora i de dins d'un mateix. Els sorolls interiors són els més eixorradors, els més greus, però no hauran de ser temps buits. Alguns es recomanen com a mètode de mera relaxació. No està malament. Però només això seria com algú que pogués disposar de 100 euros i només en gastés 5. Al contrari, el silenci és la gran oportunitat per viure experiències de plenitud. Encara recordem la impressionant pel·lícula documental El gran silenci, del director alemany Philipp Gröning, rodada en la gran cartoixa de Grenoble. Aquest extraordinari documental expressava, tan sols amb imatges i so, el cant dels monjos, sense paraules ni discursos explicatius, el que em va respondre un jove que havia fet una llarga experiència a una cartoixa. Li vaig preguntar què era el que més li havia impressionat, i em va contestar com en el silenci, el detall, el gest, l'objecte, tot allò més petit i insignificant, adquireix importància, tot revela la seva bellesa i parla amb la seva veu. En efecte, el silenci fa possible que la realitat de fora entri en nosaltres i que la nostra realitat personal autèntica surti. Això solament passa quan el silenci ens capacita per escoltar i per parlar. Primer, per escoltar, seria com la mà oberta de qui està disposat a rebre. Al principi pot semblar només buida, frustrant, però en realitat és la possibilitat única de ser omplerta i estreta per una altra mà. El silenci serveix abans de res per escoltar o rebre's a si mateix. Copsar els batecs del propi cor, aquests moviments interiors que, en ser personals, ens identifiquen, encara que tantes vegades restin oblidats o ofegats. El silenci és, a més, indispensable per escoltar i rebre un altre, la seva paraula, la seva persona, i, sens dubte, és indispensable per escoltar i rebre l'altre amb majúscules. El silenci serveix perquè la nostra comunicació sigui autèntica, que el que surt de nosaltres respongui al que realment som, sentim o pensem. Evitem així dir ximpleries, expressions o paraules que imiten uns altres o que busquen solament afalagar, seduir, aparentar. En definitiva, evitem tantes paraules buides, aquestes que no diuen res ni comuniquen res del qui parla. No ens estranya que els monjos i les persones cristianes purificades en el silenci són germans de poques paraules, però les que pronuncien estan plenes de vida. Dona bo de parlar amb ells. Jesús, diuen els evangelis, es retirava ell tot sol a pregar tota la nit. La paraula va sortir del cor de Déu, enmig del silenci es va fer carn, i en el silenci de l'autenticitat i la transparència tornava a Déu. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Ràdio online i a la carta. Promocions i notícies, xarxes socials i actualitat. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta. Busca-la.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Ràdio Estel et convida al Palau de la Música al concert Cobla 2.0 amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Entra a la nostra web i participa al sorteig d'entrades de Ràdio Estel. El diumenge 14 de febrer, a les 12 del migdia, viu el concert Cobla 2.0 amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La Fundació Doctor Albert Bonet patrocina Els Sons de la Terra.
Molt bon dia, com esteu? Sigueu molt benvinguts als Sons de la Terra, aquí, a la sintonia de Ràdio Estel. Salutacions ben afectuoses de tot l'equip que en formem part. A la producció tenim a l'Àngel Ribé, al control tècnic en Jordi Carretero i a la direcció i presentació Gerard Carrión. I durant el programa d'avui el dedicarem a parlar de dues cantades d'havaneres que van tenir lloc el cap de setmana passat. El dissabte hi va haver una molt interessant a la cripta de la Sagrada Família amb el grup Havaname i amb la Neus Mar. I d'altra banda parlarem d'una altra cantada, més aviat un espectacle, que va tenir lloc a Santa Coloma de Gramenet, al Teatre Sagarra. Van intervenir els Pescadors de l'Escala, també el grup Borbón de Calella de Palafrugell, també la Indira Ferrer i el piano l'Antoni Masbou. I al segon bloc del programa parlarem d'havaneres i literatura. Relacionarem havaneres amb autors catalans que han marcat una llarga trajectòria a la literatura catalana, com són mossèn Cinto Verdaguer, Josep Maria de Sagarra i també en Josep Pla. I no us perdeu el programa d'avui, perquè a l'estudi 3 de Ràdio Estel ens ve visitar un aficionat i entès en el món de l'havanera i el cant de taverna, com és l'Artur Balaux. I com sempre us engresquem que participeu en el programa, que ens envieu comentaris, que ens feu propostes, suggeriments i sobretot que ens demaneu música. Com ho podeu fer? Teniu tres vies. Ens podeu escriure un correu electrònic a l'adreça sonsdelaterra@radioestel.cat. També podeu trucar al contestador de Ràdio Estel al 93-409-2777, 93-409-2777, o també podeu participar via Facebook, si esteu preparats. Nosaltres tenim tots els estris a punt per començar. Esperem que tots plegats passem una hora ben agradable. Som-hi!
Vols endur-te un disc d'havaneres? Doncs digue'ns quina és l'havanera que t'ha emocionat més. Truca'ns al 93 409 2777 o bé escriu-nos un correu electrònic a sonsdelaterra@radioestel.cat o també mitjançant el Facebook.
Yo envoldría ser rugar. passades, el destí justesa.
I li donem ja la benvinguda al convidat d'avui, convidat, amic i entès en el món de l'havanera i el cant de taverna, com és l'Artur Olaux. Artur, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Estem molt contents que ens acompanyis un cop més, i els oients segur que també, de compartir uns minuts amb tu, que avui podrem gaudir de la teva presència durant tota l'hora del programa.
Molt bé, doncs bon dia i moltes gràcies per convidar-me.
Comencem amb un clàssic, Malalt d'amor, Emili Joanals i Carles Casanovas.
Exactament, sí.
Que hauríem d'estar tots, no?, malalts d'amor.
Això és el que diu sempre en Carles, no?, quan la presenta. L'única malaltia que hauríem de patir és aquesta,
sí.
No?
L'escoltem una mica?
L'escoltem una mica, sí.
Estrellas, yo voldria ser la nit per poder lluir les molles belles dibuixades al meu pit. I si tu fossis valent, jo em faria marit. Bufi ben de grot, perquè ser malalt d'amor, si tu no hi ets, perquè lloro el teu vessant, si tu te'n vas, per això i que el comès vol saber-te sempre al meu costat.
Artur, ens situem el dissabte passat, al vespre, a la cripta de la Sagrada Família, un entorn privilegiat que gràcies al rector mossèn Bonet doncs es va poder fer aquesta cantada de manera tan especial amb el grup que estem escoltant ara, grup Habaname, a Lili Vázquez, Janet Escobar, Carmen Flores i a la guitarra El Chino.
El Chino, que és com el coneixen entre ells, li diuen El Chino, i així es presenta davant del públic, eh?
I també vam gaudir de la presència de la Neus Mar.
De la Neus Mar, sí. Bueno, va ser un concert solidari en un marc excepcional, com has dit tu, de la Sagrada Família, promogut per la Fundació Goig Art Solidari, i va ser en benefici d'una ONG, Proactiva Open Arms, que es dediquen a salvar gent d'aquests que fan trasllats per mar, o sigui de...
I tant, a l'illa de Lesbos...
Sí, per la zona de Grècia. Em sembla que el nucli inicial d'aquesta ONG són gent que es dediquen al socorrisme aquí, i que, clar, a l'hivern, com que no hi ha tanta feina, van decidir muntar... Per cert, que avui he vist a internet que van recollir més de 1.000 euros.
Déu-n'hi-do.
Sí, com que era aportació voluntària i d'allò...
Va parlar també un noi que va estar allà ajudant, en un testimoni també molt colpidor.
Sí, dels nens que havia salvat i tot això, sí.
Es pot continuar col·laborant amb aquesta...
M'imagino que sí, suposo que deuen tenir pàgina web, no sé, Proactiva Open Arms.
Proactiva Open Arms.
Que significa braços oberts, no?
Qualsevol open cas, Arms. Des del programa també estem fent una mica de contactes per convidar la presidenta de Goig Art Solidari perquè ens parli de totes aquestes iniciatives.
L'Olga Campo, no? Sí, molt bé. Sí.
Doncs parlem una mica que vam poder escoltar un ventall molt ampli des de Malalt d'Amor. Vam començar també una mica de cant espiritual.
Ah, sí, la Sabana més, sí. Jo potser el primer que ressaltaria és, i aquest concert és un exemple, la incorporació gairebé massiva de les dones al món de l'havanera. Sempre n'hi ha hagut. I ja em sembla que en Josep Bastons, inclús abans del Pérez Fregit...
En Castor Pérez, també.
Sí,
no?
Col·laborava i col·laborava la Carme Cervera de Palafrugell fa moltíssims anys, 30 o 40. I sempre hi ha hagut dones amb de la manera, per exemple, la Núria Berengueres, amb Cares d'Ultramar, la Maria Nubiola, del grup Gavina.
I tant, la Maria Carme Nubiola.
Sí, sí, Maria Carme Nubiola. I sempre, i encara n'hi ha d'altres, eh?
Però sembla ser... Em referia que va fer un estudi, ha fet molts treballs i d'investigació també de Cuba i també...
Sí, sí. Però en aquests últims 6, 7, 8 anys sembla que hi ha hagut una incorporació més així, més massiva, per dir-ho, de les dones al món de l'havanera. La Neus Mar, que va començar amb el malaurat Castor Pérez, amb el projecte de Cubacant.
I tant.
També tenim la Georgina Espolet, sí, que amb el grup de la Taverna. Tenim les Anxovetes. I ara, últimament, fa un any a mig, tenim les Havaname, que té la curiositat de que són tres noies cubanes que canten havaneres tant en català com en castellà. Llavors, jo és el primer que destacaria. Pel que fa a la Neus Mar, ja, o sigui, des que va començar amb en Castor Pérez i tot això, jo diria que ha fet un salt de qualitat molt important a l'actuar gairebé sola, acompanyada amb músics.
Músics però molt bons.
Músics molt bons, tots ells. Però ara és l'única veu. O sigui, de fet, és el grup de Neus Mar, ella canta sola, i jo diria que ha fet un salt de qualitat en aquests dos últims anys molt important.
Amb un segell molt personal i molt característic.
Sí, 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 sí. I també variant de gèneres, també canta alguna cançó d'en Serrat i coses d'aquestes. I, no sé, trobo que està molt bé, no?
Continuem escoltant amb el grup de la Lili Vázquez, a l'Havaname, bueno, i després fem el salt amb la Neus, et sembla bé?
Sí, 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 el que val, d'acord.
Quina peça podríem escoltar?
Home, jo he portat... Saps el que passa? Que la Neus Mar, els que estem una mica ja al món vella de l'havanera, ja la coneixem i ja ho acceptem com un fet natural, encara que no sigui tant, però per la gent també que està al voltant de l'havanera, molts no coneixien el grup Havaname. El dissabte, concretament, vaig parlar amb diverses persones que ens coneixem de fa molts anys de les cantades i que no havien escoltat mai Havaname i se'm van endur una sorpresa molt, molt agradable, no? I, si us sembla, podem escoltar la Lola la Tavernera.
Molt bé. Que també li donen un toc
personal. Li donen
un toc
especial amb percussió, o sigui, tocant de mans com si fossin els rumberos, perquè ja sabem que és una cançó que és mitja havanera, mig rumba, i també hi ha l'acompanyament de mans, tant com fan els grups de rumba catalana, diríem, no?
Molt bé, doncs ens animem i potser també la cantem. Aviam. Ens falta una mica també de quòrum, eh? Potser sí. Ens falten...
No sé què ho espatllem, per això.
La Lola, l'haurem d'anar a buscar aquí al costat, o que es prepari l'esmorzar després.
Això mateix.
Som-hi.
De negra nit buscant el xupluc entre la taverna. El vent i la pluja van malbé de dies de tardor. Mariner jo bati, bati fort, amb fular negre lligant al cor. El rodassó que es perdona vida si adulador. Corre, Lola, posa'm un got de vi.
Marchando, vámonos.
I et cantaré una cançó. I mentre li canta una habanera en la guitarra, ella mor el cul, balancen els bicis que una rialla. I miren coqueta, pica l'ullet del noi de Calella. Nonxolant el cos, marcant el compàs d'aquella habanera. El teu cos m'ensenya, el teu cos em pot volar, teta vella. No t'estimaré fins la fi del temps, si tu vols ser meva. I la bella Lola llença el davantal, mans a la cintura, ballant soltura pel seu amor.
Oye, nos vamos pa' La Habana, ¿eh? Al maletón habanero.
Como cada noche la tabernera espera su canto, la voz cariñosa de su galán le enamora. Noche galana, noche de amor. Lola, mi amor, tráeme un vaso de ron.
¡Chando!
Y cantaré una canción. Y cuando le canta una habanera con su guitarra, ella cariñosa suelta mimosa una carcajada. Y coqueta
cara de tez morena. Valencia, su cuerpo siempre al compás de aquella manera. Tu cuerpo mulata de amor me mata, embriaga mi vida. Yo te he de llevar hasta la pasión si quieres ser mía. Y la bella Lola lanza el delantal, mueve la cintura y se contonea pa' su gala.
Quina empenta, aquest sí. Lola la tavernera, Carles sí, Casanova, Josep Bastons.
Sí, i has vist que han cantat la meitat en català i l'altra meitat en castellà.
Que ho van poder veure també al Palau de la Música Catalana.
Exactament.
Al Portbó l'any passat, al mes d'abril, que van convidar
sí,
la Maria Salgado.
La Maria Salgado, però ella la va cantar tot en castellà. Que, per cert, la traducció la va fer el mateix Carles Casanovas. Als anys ja la va cantar la Maria Salgado, potser farà uns 20 anys,
sí.
I em sembla que també la va gravar un grup castellà que es deia Castilla Canta Havaneres, que són de Mallorca de Campos.
Que el van convidar a Calella Palafrugell un any per la
és
cantada.
És possible, sí, sí.
Parlem una mica del repertori que van fer, a veure, fem una mica de memòria. Va començar, com dèiem, el grup Avanami,
sí,
amb un cant espiritual, no?
Sí,
que van sortir exactament. Del darrere de tot.
Potser el fet d'actuar a la cripta de la Sagrada Família les va induir a començar l'actuació amb una cançó de caire religiós, un espiritual negre, no?
Parlant de Jesús.
Sí, exactament, sí, sí.
I llavors es van anar col·locant cap al centre,
sí.
Allà van sortir, a l'altar.
Exactament, van sortir ja cantant pels passadissos per anar cap a lo que feia d'escenari, diríem, no?
Llavors vam poder escoltar
Malalt d'amor, que ja l'hem escoltat fa uns minuts. Van cantar també el valset de...
La Xalana.
No, la Xalana...
Barquejant.
Sí, que la Xalana també la fan molt bé, eh?
Sí.
Van cantar el Barquejant, en fi, van cantar la Vanera Tu, un clàssic sí. de la música cubana, que, de fet, ha actuat sempre com un segon himne pels cubans. Igual que aquí els catalans, quan no es cantava els segadors, cantàvem la Santa Espina i la notàvem com un himne, doncs per un cubà la Vanera Tu és gairebé un himne patriòtic. Sí, sí.
Que la vam poder escoltar dissabte passat també amb la Indira Ferrer.
Exactament, aquí mateix fa una setmana la vam escoltar, sí, sí.
I ara també ens servia una mica per enllaçar amb el segon espectacle que hi va haver diumenge, però abans hem escoltat el grup Avanami, escoltem a la Neus.
Escoltem la Neus, mica.
Amb tot un clàssic, sí. Però és una d'aquelles peces que als oients els agrada escoltar sempre,
sí, sí.
Que toca una mica la fibra, molt de l'Antònia Vilàs, també li podem dedicar memòria a l'Antònia Vilàs.
Exactament,
que era
sí, sí.
De molt que a prop d'aquí, de la Barceloneta.
I que també era una dona, veus, el que dèiem abans de la incorporació de les dones, i en aquest cas com a compositora i lletrista.
Doncs escoltem la versió que ens en fa la Neus, Mare vull ser pescador.
Poble de pescadors, entre el mar i la muntanya, una mare al seu fill li inculcà que fora frare a dalt d'un vell monestir. Un jove amb hàbit de frare, tot contemplant el blau mar, contemplant el blau mar, així a sa mare li parla. Mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare, ja sé amb quanta buidor et deixà l'amor del pare. Mare, vull ser pescador, ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador i malgrat el teu dolor jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mar, mare, vull fer-me la mar, creixin les onades. Pla de pescadors davant la verge del Carme prega una mare amb fervor veient la mare abrivada prega que torni el seu fill que marxa amb la mare en calma i mentre resa plorant aquell precís instant torna el fill i així li parla. Mare, vull ser pescador, no m'ho privis, dolça mare. Ja sé amb quanta buidor et deixà l'amor del pare. Mare, vull ser pescador, vull ser pescador i no frare, que sóc fill de pescador. I malgrat el teu dolor, jo tinc les venes salades. Mare, vull fer-me la mar. Mare, vull fer-me la mar. I que embressin les onades. Mare, vull ser pescador.
Quina meravella. Mare, vull ser pescador. Hem escoltat la Neus i aquests músics que té excel·lents, sí, el violí, sí, en Florenci Trullàs.
És que és una passada.
Antoni, sí, Gadea.
Sí, sí, l'Emilio, la
Emilio
guitarra.
Sánchez.
El Pep Rius, al contrabaix. No, la veritat és que són tots grans músics. I la veu de la...
Suposo
de la Neus.
Sí, que convides els oients que també investiguin amb aquesta entitat Gotxar Solidari,
sí,
que
sí,
fan feines interessants, sí, també les quals tu hi has participat en algun...
Sí, algun cop he participat, quan m'han cridat per fer alguna petita xerrada sobre el món de l'habanera i així, sí.
Després en parlarem una mica, allò, una pinzellada, bueno. Quan acabem, que tenim molta feina, Artur, avui. Parlem ara de diumenge, ens situem a parlar de diumenge d'aquest espectacle, el Cafè de l'Havana, que vam fer a la Cellera de Ter, vam fer al Cursal de Manresa, i aquest cop va ser Santa Coloma de Gramenet.
Sí, sembla ser que durant aquest any el faran encara 3 o 4 o...
Molts bolos, a veure, que surtin molts bolos.
Sí. És un espectacle molt interessant per diferents punts de vista. En primer lloc, perquè matitza la rivalitat que concepre entre els cantaires de l'Escala i els cantaires de Calella, centrada en els dos grups amb més solera, els pescadors de l'Escala i el Portbó. I per llimar una mica totes aquestes aspereses que hi ha hagut durant molts anys. I després també des del punt de vista dels orígens de l'Havanera, no? Perquè, a part dels dos grups, els pescadors de l'Escala i el Portbó, hi havia el mestre Antoni Mas i la soprano Indira Ferrer, que representen una mica els orígens de l'Havanera, no? La Indira cantant les havaneres tal com es feien a Cuba al segle XIX, pràcticament només amb veu de soprano i un piano. Un espectacle pels que ens agrada la bona, i fins i tot per la gent que no havia escoltat masses havaneres, també va ser un espectacle molt bé. La qualitat de les interpretacions, les peces seleccionades, va ser tot molt, vaja, molt bonic. Jo li posaria un 10.
Que es pica, no?, entre ells, es burxen, sí, a veure qui ho fa millor, no?
Exactament, sí, però ja no com ho feien fa 20 anys, sinó que ara una mica amb to de broma.
Per exemple, amb la colombiana, els pescadors de l'Escala, els altres amb els Palmares de Cuba.
Exactament, sí, 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 sí.
Ens has fet una petita selecció, una mostra...
Bueno, només una, per no decidir-me entre els pescadors i Portbó, he agafat els orígens, que és la Indira. I si us sembla bé, escoltem a la Indira amb una havanera del segle XIX d'un compositor que es diu Jorge Ankerman Raffart. O sigui que el segon cognom és català, el sí. compositor, i està acompanyada al piano pel mestre Cecilio Tieles.
Un gran pianista.
Un gran pianista que està afincat a Catalunya, ha estat afincat durant molts anys. Es titula La flor del llumorí, una manera que posa els pèls de punta.
Artur, acabem aquest primer bloc amb aquesta peça.
Sí.
No et moguis, no marxis.
No marxarem.
Portarem una mica d'esmorzar.
Val.
Després una mica de cremat. Va
una
bé,
mica
aquesta hora?
De cafè. Bueno, jo preferiria un cafè a aquesta
hora. Un cafè
cremat
pastetes.
Al vespre, no?
Molt bé. Perfecte. I al segon bloc parlem d'avenir i literatura. I
exactament.
També amb una selecció excel·lent de peces que
espero
ens portes.
Que sí, espero.
Molt bé. Fins ara.
Ràdio Estel. Ràdio Estel et convida al Palau de la Música al concert Cobla 2.0 amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Entra a la nostra web i participa al sorteig d'entrades de Ràdio Estel. El diumenge 14 de febrer a les 12 del migdia viu el concert Cobla 2.0 amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona amb Ràdio Estel.
Canesta fàcil acostumar-se al que és bo.
Canesta fàcil acostumar-se a la fruita i verdura seleccionada.
Tan bona com els preus frescos d'Hipercor.
Patata per tots els usos, bossa de 5 quilos a 3,55 €.
Plàtans de Canàries al detall a només 1,79 € al quilo. Acostuma't als nostres preus frescos.
També a Hipercor.es.
La duració de l'antic vedell d'or ha trobat una versió nova i despietada en el fetichisme del diner i en la dictadura de l'economia sense un rostre i sense un objectiu veritablement humà.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Sons de la Terra us apropa la cultura de casa nostra. Cada dissabte de 9 a 10 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I continuem els Sons de la Terra amb un convidat especial i el bon amic Artur Balaux, expert, entès i apassionat en el món de l'havanera, professor també. Ara hem de parlar, hem parlat una mica d'aquests dos espectacles, de la cantada Havaneres a la cripta de la Sagrada Família, de l'espectacle al Cafè de l'Havana Santa Coloma de Gramenet, i ara ve un tema més profund, que és havanera i literatura.
Bueno.
I has fet una selecció de tres poetes i tres literats de la literatura catalana importants.
Sí. Mossèn Cinto, Josep Maria de Sagarra i Josep Pla. Sí.
Tres personatges clau.
Sí.
Parlem d'una mica de mossèn Cinto Verdaguer.
Val, sí, home. Mossèn Cinto Verdaguer ha estat musicat per diferents músics i també s'ha musicat en forma de manera, no? Mossèn Cinto, quan tenia 30 anys, després de fer 2 anys de capellà per allà a la Plana, va tenir una malaltia del cervell que en aquell moment es va diagnosticar com anèmia cerebral, cosa que no sé si existeix ara, aquest concepte i tal. I aleshores tenia molts mals de cap, li feia molt mal al cap i així, i li van recomanar aire lliure, aire de mar, no sé què. I a través d'unes amistats es va enrolar a la companyia transatlàntica de vapores del marquès de Comillas, Antonio López López, i va fer 9 viatges a Cuba.
Déu-n'hi-do.
Entre l'any 1875 i el 1876. I va ser, ell no havia sortit mai de Catalunya, i va ser al començar a fer aquests viatges a Cuba quan va començar a escriure els poemes d'enyorament de la pàtria, entre ells el famós Emigrant.
Sí.
El primer cop que ell sortia de Catalunya, cantava a Catalunya des de l'altra banda de l'Atlàntic.
S'enyorava del seu país.
S'enyorava del seu país. I tots aquests poemes d'enyorament de la pàtria, per dir-ho així, es van recollir posteriorment, el 1888, en un volum que es titula Pàtria, que encara el podem consultar a les biblioteques i tal. Aleshores, l'any 1900...
Val la pena, doncs, prendre nota d'aquests reculls, no?
Sí.
De Pàtria.
Sí. Pàtria, que és un recull...
1888.
1888. Es va fer aquesta... es van reunir tots aquests poemes d'enyorament sota el títol de Pàtria, no? Aleshores, l'any 1970, quan ja s'havien posat de moda les havaneres en català, que fins aleshores pràcticament totes eren en castellà...
Ara fem un salt, de 100 anys.
Sí, després ja tornarem a mossèn Cinto. El mestre Josep Bastons tenia ganes de fer havaneres en català. Ell és un gran músic, potser un dels millors que ha donat al món de l'havanera, però com a lletrista no li agrada fer lletres. I aleshores va començar a pensar com podia fer havaneres en català. I la primera havanera que va fer va ser un poema d'enyorament d'aquests de la pàtria d'en mossèn Cinto, que és el Lluny de ma terra. La primera havanera que va fer el Josep Bastons.
Una meravella.
L'inici d'una carrera impressionant per part del Bastons com a compositor d'havaneres i música de taverna.
Doncs la podem escoltar,
Artur. La podem escoltar.
Quina versió?
Lluny de ma terra. La versió és del Portbó, Lluny de ma terra. I també fa gràcia perquè en la lletra que va agafar Josep Bastons per fer aquesta havanera, en mossèn Cinto ja fa sortir la paraula havanera. Està observant com estan els mariners en una barca i diu que aquests mariners estaven cantant una havanera. O sigui,
l'interès de mossèn Cinto potser va venir un cop... va anar allà a l'Havana, a Cuba.
L'interès de mossèn Cinto per...
per l'havanera.
Bueno, no. Mossèn Cinto era un gran observador i recollia tots els termes, tots els...
els viatges que
exactament.
Va fer.
Exactament. I va escriure aquesta lletra sense pensar mai que possiblement 100 anys més tard el senyor Josep Bastons...
faria la música.
Faria l'havanera, no? El que sí que fa gràcia és que mossèn Cinto ja recull en el seu poema la paraula havanera. Això és una curiositat.
Per això em refereixo, potser els viatges que va fer amb vaixell, potser també es va interessar per la venera allà a Cuba.
No? Sí, segurament sí, perquè s'interessava per tot. També surten noms d'ocells de Cuba. El cinsón.
Després parlarem d'ocells i de rossinyol, sobretot.
D'acord.
Som-hi.
What? quan a Cuba jo arribi, m'anania l'hermosa platja, a la platja d'Orient, que mira l'indret d'Espanya, davant molts plorosos ulls, papalloneja una barca on canten els mariners una havanera galana. Cantau, mariners, cantau. No sou com jo, lluny de la pàtria. Cantau, mariners, cantau. No sou com jo, lluny de la pàtria. M'ha seguit sota una palma, los ocellets al voltant estaven canta que canta, la gavina dins del mar, l'ocinçó dins de la branca, més ai l'alegre cançó fa més trista la llorança. Cantau, mariners, cantau. No sóc com jo, lluny de ma pàtria. Cantau, mariners, cantau. No sóc com jo, lluny de ma pàtria. Cantau, ocellets, cantau.
Lluny de ma pàtria, ens emociona, sí, aquesta, sí, peça, eh?
S'ha de dir que en aquest cas amb el grup Orbó col·laborava Antoni Xuclà a la guitarra, i també la utilització per part de mossèn Cinto del pretèrit perfect simple. No diuen vaig anar, sinó jo manení, o jo arribi, no vaig arribar, com curiositat.
Continuem parlant d'ocells i, en aquest cas, de rossinyols.
Sí, home.
Anem cap a Vallvidrera, que és
anem
un paratge únic, aquell entorn de la Font de la Budellera.
Això mateix, a prop de Vilajoana, no?
I tant que sí. Ens trobem un rossinyol.
Sí. Mossèn Cinto, sempre, en els poemes de mossèn Cinto surt bastant sovint el tema del rossinyol, i els que han estudiat diuen que és una projecció del propi poeta. El rossinyol és l'ocell que canta millor. I, en aquest sentit, mossèn Cintus projecta la figura del poeta en el rossinyol. No?
Recordem que mossèn Cinto Verdaguer va morir a la casa Vilajoana, a Vallvidrera.
Sí. Aquest poema, el rossinyol de Vallvidrera, encara que després a l'hora musicar-lo li han dit el rossinyol de Valldaura, el rossinyol de Vallcarca, és del 1897.
1897,
sí, era quan ell havia tingut una sèrie de problemes amb el fill del marquès de Comillas i amb les autoritats eclesiàstiques, i el van, entre cometes, desterrar la gleba, i ell se sentia una mica rossinyol, perquè ja sabem que el rossinyol, quan el tanques en una gàbia, no viu. Igual que hi ha altres ocells que s'habituen a la captivitat.
El canari sí que viu.
El canari viu, per exemple, el periquito viu, però un rossinyol el tanquem en una gàbia i mor. I en aquest sentit, arrel dels problemes que va tenir amb l'autoritat eclesiàstica, el van desterrar, es projecta amb la figura del rossinyol.
Ara pensem en diferents grups de veneres que l'han interpretat, com el grup Rems de Barcelona, que cantava en Ramon Carreras.
En Ramon Carreras, que és l'autor de la música. Igual que en Lluny de ma terra era Josep Bastons, aquesta va ser musicada per en Ramon Carreras.
També pensem en el grup Alba de Besalú, també, que eren
un
grup molt nombrós,
de
la Bisbal, amb moltes veus.
Sí.
Les veus de Besalú, volia dir, que les veus de Besalú també eren molts, una formació coral, també una mica com el grup Terra Endins, no?, quan va néixer, que eren molts, el mestre havia dit que els dirigia.
I el grup Alba, també. El grup Alba és un dels grups pioners que van ser un dels primers en gravar disc, el grup Alba, i van ser els primers que van gravar el meu avi.
Un grup que va desaparèixer l'any 1982.
Sí. I, doncs, la versió que he portat és precisament del grup Alba. Del el disc és del 1973. o sigui que és bastant antic el disc.
Doncs som-hi a escoltar.
Escoltem el Rossinyol de Vallvidrera.
De Vallvidrera, Valldaura, deixem-ho Vallvidrera.
I en el disc posa de Vallcarca, que està entremig de Vallvidrera i de Valldaura, enmig hi ha el Vallcarca.
Som-hi.
Rossinyol, bon rossinyol, m'he sentit a la teva arpa, l'he sentit al dematí, de Vallvidrera, Valldaura, fent rodó l'ari tosca, com perles dintre de l'aigua, cantaves la mora de, cantaves la mora de, l'enyorament de la pàtria. Els misteris de llums de la matinada, ton amor entre les flors, ton niu entre les branques, la mainadeta que hi viu, de cançons i de becades, trobador del mes de març, Rossinyol, refila i canta. Més no deixis això, sí, per als marges de la plana, vinguis a la ciutat, que hi ha una gent molt ingrata, que diu que estima els ausents, que diu que són cor regala, i en els que canten millor, i en els que canten millor, els tanquen dins d'una gàbia.
És una peça molt maca i potser no es fa ara, no s'interpreta.
No, jo la trobo molt bonica, la música, que és d'en Ramon Carreras, el vers, ja no diguem, que és d'en Mossèn Cinto, i trobo que seria una peça molt encertada per un bon tenor que la pogués fer a una sola veu. Seria una peça ben
Ramon Carreras, potser els oients l'associen amb Cala Montgó, també.
Sí, i també el Llop de Mar.
Llop de Mar.
Sí, sí, sí.
Doncs avui ens ha vingut a visitar l'Artur Balau, que és un aficionat al món de l'havanera. Artur, tu dius aficionat, però expert ho ets, perquè fa més de 30 anys que t'hi dediques.
Bueno, és la curiositat, no?, que em fa buscar coses i així.
Canviem d'autor ara i anem a un clàssic, també, és en Josep Maria de Sagarra.
Sí. Josep Maria de Sagarra, a més de que els han musicat poemes seus amb tota mena de gèneres musicals, també amb havanera, és un personatge que va viure en directe el fenomen de l'havanera. Ell ja fa uns 100 anys estiuejava al Port de la Selva i allí anava molt a la taverna, coneixia molt bé l'ambient dels pescadors.
Potser coneixia també aquell grup que hi havia, el grup Cap de Creus, que
cantaven... Bueno, en aquella època no existia.
A capella.
Aquella època
fa 100 anys, no,
no,
però...
No, el 1923 no existia.
Al cap d'uns anys sí que va sorgir aquell grup, que va desaparèixer també fa molts anys.
Sí, sí. No sé si encara canten o fan alguna coseta els Cap de Creus, no ho sé. Eren de la zona de Cadaqués.
Sí, sí.
Doncs, o sigui, diríem que en Sagarra va viure de primera mà la cançó de taverna i n'ha deixat constància a través dels seus escrits. Aquí porto un article d'ell del gener del 1923 on parla de les cançons i de la manera de cantar que tenien els pescadors.
1923,
Sí, llegeixo un trosset,
i tant que sí,
perquè és molt maco.
Sí.
Diu, en general, la gent de la costa són menys més donats a cantar que la gent de muntanya. La cançó, pel mariner, és mitja vida. I així com el pastor i el pagès són cantaires individuals, el mariner es cerca la companyia per cantar. Dins de la taverna i entre la fumera d'aquell encens picant de les pipes, els mariners canten a tres veus i fan un cor perfecte. O sigui, ja cantaven a tres veus fa 100 anys, gent que no tenien estudis musicals. Les seves amistats van lligades amb les cançons. Un bon primer o un bon segon és tot un personatge, un ésser estimat i respectat dels altres. Un primer vol dir un primer tenor o un segon tenor, eh? El mariner, quan canta, hi posa tot el punt i tota l'ànima. No canta mai una cançó si no sap ben bé la tonada o si no es recorda de tota la lletra, per llarga que sigui. El mariner de l'Empordà estima la cançó i té l'orgull de la seva veu. Quan el vi li fa companyia i deixa el vas per descloure la tonada, el seu esperit dionisíac es torna mesurat. El cant no és una cosa per riure. És una funció gairebé religiosa. I encara que la cançó sigui banal o canalla, el mariner li fa tots els honors i la tracta com una senyoreta. Cada un d'aquests pobles de la costa té la seva manera especial de cantar una cançó. Si a la taverna hi ha una colla que canten i ve d'una platja veïna i en ve un d'una platja veïna, moltes vegades sentireu que l'intrus diu «Allà la cantem així». I els cantadors dels pobles contesten una mica violents. «Doncs aquí la cantem d'una altra manera». I contesten amb una plom i una duresa, segur que ells són els que la canten tal com s'ha de cantar. Això recorda una mica abans el que hem dit dels pescadors de l'Escala i el Port
Una mica de rivalitat hi havia.
Sí, però és que a vegades a cada poble, el poble del costat la canten diferent perquè són totes cantades per tradició oral, no havia pràcticament enregistraments en aquella època, no?
I llavors, quan fèiem a la mar, així es quedaven a les tavernes...
Això mateix, sí.
I marcaven el compàs donant cops a la taula, també. Sí. Artur, escoltem una peça, perquè el temps passa tan ràpid que em sembla que el bloc dedicat a Josep Pla l'haurem de deixar per un altre dia, però serà una manera que els oients estaran motivats per anar seguint els sons de la terra els propers dissabtes.
En una novel·leta de Josep Maria de Sagarra que es titula All i Salobre, ell, aquest mar del Port de la Selva i del món de la taverna, el va reflectint les seves obres. Per exemple, el Cafè de la Marina, que és una obra de teatre, és un reflexe de tot aquest món mariner, dels pescadors.
I com també diuen, calant les xarxes, aquell moviment.
I en una novel·leta també de l'any 1929, que es titula All i Salobre, també fa referència, i en un moment determinat de la novel·la, parlant d'un dels personatges que es diu Pere Ballesta, diu, ha tornat a voltar entre les cordes, els llaguts, els gats i les escombraries de la sorra. Des d'aquí on és ara, sent com canten mitja dotzena de xicots. Exploten una venera de l'any de la picor, d'aquests que són com un plor de melassa desafinat. Me voy a ultramar, que es punto mejor. Això és el que sent el personatge, la reina del placer.
En aquella època, l'any 29... Portes la guitarra, el proper dia.
A l'any 29, en Sagarra ja deia que explotaven una venera de l'any de la picor. Ara com n'hi hauríem de dir, no? Després de 100 anys que...
El 1929. Eh?
Sí. Doncs escoltem, si vols, aquesta de la reina del placer.
Sí, som.
Sí.
Me voy a ultramar, que es punto mejor. Allí nacen las niñas de medio color y tienen mucha gracia para enamorar y con sus miradas me matan de amor. Me voy a ultramar, que es punto mejor. Allí nacen las niñas de medio color y tienen mucha gracia para enamorar, y con sus miradas me matan de amor. Ven hacia mí, amada del corazón, tú eres la mujer que engendró mi pasión. A tu lado estaré, contemplando tu mirada, Virgen de la Merced, ay, quien te adora soy yo.
Artur, una meravella, el duet Càstor Pérez, Fonso Carreras, La reina del placer.
La reina del placer, que és aquesta que està recollida en All i Salobre, en aquest passatge que acabem de llegir, no?
També es pot anar a consultar a qualsevol biblioteca, Josep Maria Sagarra, All i Sal Obra, 1929.
Exactament, és una novel·la d'ambient mariner i molt semblant al Cafè de la Marina, l'únic Cafè de la Marina és teatre, i All i Sal Obra és novel·la.
Abans d'escoltar la darrera peça d'aquest dissabte, hem de parlar breument d'aquestes xerrades que fas, que han tingut una bona acollida i que suposo que estàs obert. Si hi ha alguna població d'arreu del país que ens està escoltant o del Principat d'Andorra, t'esplaçaries allà a fer-la.
Exactament, sí. Previ acord, busquem una data, no hi ha problema, parlaríem de veneres i fer una mica de divulgació, no?, dels orígens de la venera, com arriben aquí, com s'interpreten, els reculls de veneres que s'han fet per part de Montsalvatge, per exemple, etcètera, etcètera.
Sí. I tant, o Carmen, també, de Jordi Bizet.
Exactament.
Que la vam escoltar també al Cafè de l'Havana.
Això mateix.
Doncs si hi ha algun oient que està interessat, ens pot escriure un correu electrònic al programa i nosaltres ens posem en contacte amb tu.
D'acord, perfectament.
Doncs hem d'escoltar la darrera peça.
Sí,
això vol dir, Artur, que hauràs de tornar un altre dia a parlar de Josep Pla.
Bueno, el deixem a la nevera, ja. Bé, en Josep Maria Sagarra, a part de parlar en els seus escrits, com hem vist, de la Venera i del Cant de Taverna, també ha sigut objecte per part dels músics amb moltes cançons, recordo Lluís Llach, Vinyes Verdes vora el mar, Entre les barques, Quan passa l'amor, doncs he portat una feta pel Toni Sobirana, que el Toni Sobirana ha musicat molts poemes d'en Sagarra.
I tant. Pensem sempre el Des del Llagut es veu el poble franc.
Exactament, doncs és aquesta.
Una peça maquíssima, Des del Llagut es veu el poble franc.
Molt maca.
Haurem d'acabar amb aquesta peça.
Molt bé.
Això vol dir que tornarem a sentir, tornaràs a venir a visitar aquí
sí,
el programa.
Sí, ja buscarem una data que ens vagi bé a tots. I
ben aviat per parlar de Josep Pla.
Val, d'acord.
Artur, que vagi molt bé. Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I ens veiem ben aviat al voltant del Cant de Taverna, de la Venera o de la Sardana. Segur que ens trobem.
Segur.
Que vagi molt bé. I nosaltres ens acomiadem de tots vosaltres. Us hem estat fent costat des de les 9 en punt, a la producció l'Àngel Ribé, al control tècnic en Jordi Carretero i a la direcció i presentació Gerard Carrión. Que tingueu un bon dissabte i tornarem demà a les 9 en punt. Us hi esperem aquí al Tot Sardana, a Ràdio Estel. Que vagi molt bé. Adéu.
I darrere el pujol fet de graons, vestit de vinya retallada i neta, el poble arran de blau, la vinya al fons i el cel un xiscle d'oreneta. Des del llagut es veu tot petitet. Els mariners són com un cap d'agulla. La campana sospira molt baixet i cada cep sembla una fulla. Poble estirat a vora de la mar, oh, delicada ràdia fina, que te la menges amb un sol esguard i et cap sencera dintre de la nina, blanc fistonet damunt del blau marí, esmortuint la gresca i la baralla. Et sento més del cor vist des d'ací, des del llagut que balla. Tu i penso en tu només. El blau i el blanc m'han esborrat les penes. Des del llagut encara t'estimo més i em lligues més les venes. Des del llagut que té un si és d'atzar. Coses vistes des del mar, quina mena de mel i de lliurança.
Sons de la Terra, un programa patrocinat per la Fundació Doctor Albert Bonet, amb Gerard Carrión.